Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. Paula Isern, Noelia López i Júlia Font han tret les millors notes de la selectivitat de l'Institut El Padró. De 46 alumnes que s'han presentat a la convocatòria, 40 han superat les proves d'accés a la universitat. Josep Manzano presenta el seu nou disc Americana dins el primer dels dos concerts que celebren a l'escala del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. El festival consta de 21 concerts. I en marxa les actuacions en viu dels dijous al vespre al CER amb protagonisme dels grups de proximitat. Vista la rebuda, es planteja per l'estiu vinent mantenir els concerts i recuperar el cinema a la fresca. La Fira Arrels del Vi torna aquest cap de setmana a Sant Martí d'Empúries amb la participació de 26 cellers de la DEA Empordà i més de 100 referències dels millors vins de proximitat. Com cada any es podran tastar els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2021. I aquesta temporada la pandèmia ha aturat tots els esports durant la tardor i l'hivern, sobretot els esports de base. En el cas del futbol, la competició va retornar el 20 i 21 de març. Durant setmanes els jugadors no podien entrenar fins que el Procicat va deixar entrenar, però no competir. Els entrenadors esperen poder recuperar la normalitat. Totes aquestes informacions us les ampliarem al punt de les 6 de la tarda amb la revisió de l'informatiu local. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín mariner de Catalunya, que faran una connexió amb Galícia per parlar amb Basili Otero, president de la Federació Nacional de Cofradies de Pescadores. També parlarem amb la Trini Agúndez, la secretària de la Confraria de Pescadors de l'Escala. I la Cristina Cantal parlarà amb Guillem Castanyer, soci productor d'Emporàrum, per parlar de condiments per peix. En Josep Lluís Vidal portarà la cançó del mar i acabaran, com sempre, amb el preu del peix des d'una confraria de la zona de Tarragona. I al punt de les 7 arribarà el Next Vespre, el Notícies en Xarxa, edició Vespre, amb les veus de l'Ali Giné, una servidora, i Juanjo López, al control tècnic. Que passeu una molt bona tarda, gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Se'n va cridant a casa, baixa amor meu, baixa amor meu, que ja ens tocava. Sol volant al tap del cava i tothom s'abraça a taula, baixa amor meu, baixa amor meu, que això s'acaba.
Far, amb Josep Maria Cano.
Ah, és que no va el llum. Vale, ja està, s'ha fos el llum, perdoneu. Ja està, ara que tenim servidor no tenim llum. Escolteu una cosa, poc se n'ha parlat d'un dels enigmes dels enigmes de l'estiu que encara no s'ha desvetllat. I és, quin serà a l'element flotant de moda aquest estiu. Us en recordeu l'unicornio? Ara fa un parell d'anys, quan tothom anava per la platja, i per la platja encara quedava dissimulat, però es veia caminant per la carretera apressats en aquell unicorni inflat que, amb xancletes cap a la platja. I que després algun unicornio havia portat algun ensurt a algú que s'havia relaxat excessivament i després no podia tornar a la platja. I després va haver també l'època del flamenc, aquella mena de flamenc rosa que també es posava com molt de moda. Enrere queda l'època aquella de les burbujites i tal, que això ja queda superadíssim. Però cada any, perdoneu, cada any hi ha un element que es posa de moda. De vegades són coses tan peregrines com les tovalloles del McDonald's. Vas, et compres una hamburguesa, et donen una tovallola i al final tothom acaba portant la mateixa tovallola amb el mateix disseny. O quan es van posar de moda les xancletes, que ara ja les porta tothom, però vam deixar de portar xancletes i de sobte tot eren xancletes. Per cert, moltes d'elles aquestes amb la bandera brasilera, sabeu, allà a la goma. Quin serà l'element de moda aquest any 2021? Encara no se n'ha parlat, encara no el coneixem, i la veritat és que jo ja friso per saber quin serà el disseny que farà fortuna. Si teniu alguna aposta, ens ho podeu escriure a les xarxes socials del FAR, al Twitter, @alfarfm. Va, sobre les apostes.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Pues deberíamos irnos al País Vasco a esta hora de la tarde, pero creo que no nos vamos al País Vasco, a ver si somos capaces de adivinar, por la descripción de nuestro protagonista, el lugar donde nos encontramos. Basile Otero, presidente, buenas tardes, bienvenido.
Cano, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ves por la ventana, Basilio? A ver si...
Mira, si te soy sincero, donde estoy ahora, placer, si salgo fuera... Calor, mucha calor. Estoy a las orillas del Guadalquivir ahora mismo.
Oh, qué maravilla. Me dicen que por Triana, más o menos, ¿no?
Sí, calle Betis es la calle que une el puente de Triana con el puente de los Remedios. Aquí un sitio espectacular, un restaurante que tenemos aquí. Queremos hacer una historia para el año que viene. Ya hemos venido a hablar aquí con la gente de aquí del restaurante.
Pues, si me permites, un gallego en Andalucía en verano es como dejar un polo en una sartén ardiendo.
Calla, no me lo recuerdes, que ya le dije al gerente, oye, ¿me puedo quedar aquí hasta que me marchen el avión? No me muevo, 40 grados es insufrible para un gallego.
No.
Insufrible.
Yo creo que es insufrible para la mayoría de la población. Lo que pasa es que aquí están acostumbrados, o no sé cómo se lo hacen, sí. o no sé cómo se han habituado, pero yo creo que es insufrible para todo el mundo. Oye, ¿qué estáis preparando? ¿Campañas de promoción de pescados y mariscos o qué?
Sí, esta semana estuvimos ya aquí por Andalucía, estuvimos en Punto Umbría con la Chirra y en Sanlúcar de Barrameda con el langostino. Ayer mismo hicimos aquí en Sevilla, en el mercado de la Encarnación, hicimos la degustación para el público de esa chirra y de ese langostino. Y hoy estamos tratando a ver si hacemos un acuerdo con esta. Es una casa enorme de tiene restaurantes, tiene un montón de... Tiene 2.000 empleados este grupo. Uh-huh. Y a ver si cerramos un acuerdo para el año que viene para hacer una promoción aquí en Sevilla. Más es un sitio diferente porque la calle Betis es una calle de marineros, pero es un sitio de solera y de muy alta alcurnia de Sevilla, muy sevillana en una palabra, y a ver si el año que viene hacemos algo aquí en este restaurante. Que si me permites te... ¿Sí? te digo cuál es el nombre, aunque sea publicidad.
Adelante, claro que sí.
Pues estamos en el Abad de Triana.
Hombre, pues entonces, hombre, sí, mira, solo te digo que si aprecian, y estoy convencido que lo hacen, el buen marisco y el buen pescado, seguro que se cierra ese acuerdo, y me consta que se cerrará porque son, buenos, apaloran muy bien el pescado de proximidad, por tanto, esto tiene, vislumbra éxito seguro, seguro.
Sí, estuve hablando aquí con Francis, con el gerente, y le dije, oye, mire, podemos hacer muchas sinergias. La primera sinergia es que nosotros nos vamos a aprovechar del Abades, del grupo Abades, de la tradición y del nombre, y vosotros vais a aprovechar de comprar el pescado, y sería pescados y mariscos de España del barco al Abades.
Qué bueno, ya solo vienen ganas de comerlo solo con el eslogan, ya, es decir, ya tiene pinta de fresco y de
correcto.
Bueno.
Correcto.
Genial. Oye, además, no sé si son buenas noticias las que nos llegan de esta reunión que ha habido sobre la pesca ilegal en el Mediterráneo.
Sí, la verdad es que me sorprendió. Hoy por la mañana tuve una videoconferencia del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, del CGPM, de alto nivel. Hablaron prácticamente todos los ministros que tienen orillas al Mediterráneo, y me sorprendió que todos hablaban, además de la sostenibilidad biológica, hablaban de la sostenibilidad social, y es algo que hasta ahora no estaba muy muy promulgado. Es en torno al objetivo 2030 de la CGPM. Me sorprendió. Escuché a nuestro ministro Planas, estuvo el sirio, estuvo el griego, estuvo el tunecino, estuvo todo el italiano, todos los ministros, y a veces todos coincidían en lo mismo, en apoyar este horizonte 2030 y en apoyar no solamente la sostenibilidad, como decía antes, biológica, sino la forma de vida y la sostenibilidad social del sector. Me sorprendió y me agradó además.
Hombre, no debería sorprender, porque es una reivindicación que el sector pesquero lleva haciendo desde hace mucho mucho tiempo, pero como que desde hace mucho tiempo se hacen oídos sordos a esta reivindicación, es decir, a estas famosas tres patas de la sostenibilidad pesquera, que es la ecológica, la económica y la social, ¿no? Pues como que de estas tres hasta ahora solo se ha priorizado la ecológica, pues sorprende, ¿no?, que se tenga en cuenta también que hay familias que viven de esto.
Sí, correcto. Es algo que hasta ahora no se tuvo nunca en cuenta. De hecho, hay otra ventaja, y es que la FAO, que era quien organizaba este encuentro, dio signos positivos en el Mediterráneo, más positivos que los que dio hace un año ahora. Entonces, bueno, son la verdad es que fueron buenas noticias. Es una forma de terminar la semana impresionante, y contarlo en el Farma es mejor aún.
Hombre, pues, y a nosotros que nos lo compartas todavía nos hace más felices. A ver si esto va repitiendo, si nos vamos dando alegrías, ¿no? Y pues empezamos a recuperar un poco. El otro día la directora general de pesca del gobierno dijo, bueno, no, queremos hablar con el sector pesquero del Mediterráneo para escuchar qué tiene que decir. Y pensábamos, bueno, ya la voluntad es buena, ahora solo falta que lo ejecuten, porque hasta ahora no se escuchaba mucho al pescador.
Sí, la verdad es que sí. Últimamente nos ha sorprendido gratamente la Secretaría General de Pesca y la secretaria Alicia Villauriz, porque nos está defendiendo de una forma que nunca nos había defendido. Tenemos próxima una reunión con la directora general del DGMARE, una reunión ad hoc para hablar del Mediterráneo, y la verdad tenemos esperanzas. Yo creo que han entendido que hemos llegado a un punto sin retorno en el que no podemos dar ni un paso atrás, ni un día más de reducción en una flota que ya está extenuada, como es el arrastre del Mediterráneo, y bueno, esperamos que en esta reunión que tendremos próximamente, y que Vicheva, la directora general de DGMARE, nos atienda, y eso se traduzca en un buen acuerdo a final de año en el Consejo de Ministros, que decidirá tax cuotas y esfuerzo pesquero de Mediterráneo.
Pues a ver si empezamos a dibujar esta buena noticia de cara a final de año. Solo antes de despedirte, he hecho un Google Maps calle Betis. Qué envidia te tengo, es increíble.
Mira, si estiro la mano, toco la Torre del Oro y la Giralda.
Madre de Dios. Bueno,
no te digo nada más.
Debe hacer una calor brutal, pero el paisaje es maravilloso. Es decir,
mira, estoy, como dice mi mujer, estoy a 0 grados, ni frío ni calor, aquí dentro. No quiero salir para afuera. Por eso hablé con el gerente antes y le dije, mire, me sale el avión a las 8, ¿me puedo quedar aquí hasta que me salga el avión? No, no me muevo. Soy pequeño, me quedo en una esquina, no molesto, pero me meto fuera. Cojo taxi y me marcho, porque es bueno, es insufrible. A las 12 de la mañana ya había una calor de 31 grados y aquí, para uno del norte, esta semana, el jueves, hice la ponencia sobre el dictamen que hicimos en el Consejo Económico Central de España sobre la ley de pesca, y yo tengo puesto en el ordenador, claro, mi pueblo, Burana, sí. Y estaba en Sanlúcar de Barrameda dando la ponencia a 38 grados y me ponía 15 grados soleado. Y dije, es mentira, esos Burenas no están en Sanlúcar de Barrameda. Me ponía, hasta el ordenador me ponía los dientes largos.
hasta él te daba rabia. Oye, pues va, venga, que pasen las horas rápido y puedas volver para Galicia, donde sin duda se bebe más fresco. Basilio, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
A vosotros, como siempre, lo que queráis.
Venga, cuídate. Vamos. Hasta luego.
Venga, un saludo.
Chao.
Navega amb el Far.
Doncs aquí precisament és on anem, al Maram. Al Maram, que ha preparat un munt d'activitats per aquest estiu per mirar d'apropar la pesca i els productes pesquers a tota aquella gent que s'apropi, amb la voluntat, com sempre, de divulgar, d'explicar i d'alguna manera donar a conèixer tot el que té a veure amb el sector pesquer. Ens anem cap al Maram, amb la Cristina Cantal. Cristina.
Sí, exactament. Ens hem desplaçat fins al Maram, que serà la seu. Bé, ja està sent la seu de moltes activitats aquest estiu i activitats de tot tipus, Josep Maria, perquè tant fan activitats relacionades amb la pesca com amb el món mariner, amb la gastronomia i fins i tot també amb productes de proximitat de la zona. Si et sembla, en parlem amb la secretària de la Confraria de Pescadors de l'Escala, la Trini Agundes. Bona tarda, Trini.
Hola, bona tarda, Cristina. Què tal?
I com ha engegat aquesta temporada d'estiu d'activitats?
Doncs, bueno, has vist que aquest any hem organitzat una programació molt variada i realment amb moltes ganes de que la gent vingui i visiti el Maram, que vingui la mainada a fer la programació que tenim preparada per ells, i el mateix de la gent adulta. O sigui, vull dir que aquest any hem també organitzat moltes activitats gastronòmiques i res, que la gent se vingui, s'animi, s'apunti i a gaudir.
Home, amb l'estómac sempre conquistem a tothom, Trini. És l'any que més activitats heu organitzat.
És l'any que més activitats i més varietat d'activitats hem fet. Sí que és veritat que a lo millor l'hem donat aquest any un plus a la gastronomia, i s'ha augmentat les activitats que estem adreçant cap a la gastronomia bueno, a veure si tenim èxit i acabem de donar-li difusió a aquesta cuina tan maca i tan super mega, com ens deien, que era com un Ferrari. Doncs que se posi en marxa, que ja comenci, no?
Però no només de l'etnocultura, i de fet és que mirant la programació, bé, segur que trobem alguna cosa que ens crida l'atenció. Sushi, tapes, evidentment, maridatges, receptes, peix, tastos de vins, hi ha pràcticament de tot.
Sí, sí, és el que he dit. Hem mirat de que hi ha una oferta molt variada. És el primer any que ofertem. O sigui, l'any passat, només degut a la pandèmia, l'única activitat que vam mantenir, que és la nostra estrella, que, com tots sabeu, és la visita a la subhasta al dematí i l'esmorzar de pescadors, aquesta se manté. I també hem fet aquest any provent de fer una altra activitat nova que se farà a la nit. I és quan les embarcacions surten, la gent podrà veure com ho preparen les embarcacions, les eines que necessiten, carreguen el gel, fan gasoil i, evidentment, les persones que vinguin tindran un sopar acompanyat de música. O sigui que esperem també que arribi a l'any que ve a dir que ha sigut també una de les nostres activitats estrella.
Cal dir que hi ha fins i tot activitats per nens, hi ha activitats pels més petits de casa. A mi hi ha una, Trini, que em té el cor robat, que és aquest I tu què hi sents? Que és aquesta proposta que a través dels cinc sentits intenta d'alguna manera doncs bé, donar a conèixer els productes empordanesos, de proximitat, del mar... És una aposta arriscada.
Mira, justament aquesta activitat, perquè també estem canviant cada dos per tres les activitats... No ha caigut, al contrari, l'han incorporat, perquè estava adreçada a adults. I l'altre dia, que veiem que encara, a lo millor, la gent no... O sigui, falta gent aquí a l'escala, o sigui que no han vingut o no han començat les vacances, hem vist que a lo millor el públic que ve és el cap de setmana, i van fer-li un canvi a la programació i van començar a adreçar totes les activitats de cara al cap de setmana. I aquesta, justament, van dir, ostres, i si la fem amb nens? A veure si té èxit, o sigui, vull dir que de moment també és una prova pilot que farem, i si vols després, quan hagi acabat totes les activitats o l'estiu, si vols tornem-hi a connectar i t'explico com ha anat tot.
Home, i tant que
sí. O sigui,
sí.
Perquè ja t'he dit que és algo pilot, o sigui, no te puc explicar quin és si tindrem o no, perquè és la primera vegada que la posarem en marxa.
Doncs ja hi pots donar per fet que hi tornarem, evidentment, i en farem una valoració.
Josep Maria, t'esperem a l'escala, que s'han de venir a fer aquests tallers al Maram. I bé, estem aquí al Maram i precisament no estic només amb la Trini, sinó que també ens acompanya Manuel Rodríguez, perquè justament avui ell és consultor i està fent auditoria de totes aquestes activitats que també es fan gràcies a tots aquests fons europeus marítims i de la pesca que arriben a través dels projectes GALB, i el tenim aquí també. Bona tarda.
Bona tarda.
I explica'm una mica, a veure com està anant aquesta auditoria, què esteu fent avui aquí.
Lo que estamos haciendo más que una auditoría, una evaluación. La evaluación lo que intenta es, dentro de lo que serían los programas europeos, intentar de algún modo observar qué se ha hecho, lo que se conoce como la narrativa del desarrollo. La narrativa del desarrollo es otra cuestión que si cualquier persona dentro de un año viniera a lo que sería la Costa Brava y estuviera interesado en cuál ha sido la labor del GALB Costa Brava, pudiera en todo momento saber los proyectos que se han desarrollado por la Cofradía de la Escala o lo que se han desarrollado también por parte de empresas, algunas de ellas por parte de pescadores, asociaciones, entidades públicas. Esa es la intención que tiene la evaluación, contar el desarrollo. Y lógicamente ya no es la primera vez, hay una primera evaluación intermedia que ya se publicó, en la cual se hablaba de la constelación de proyectos que ya se estaba haciendo, por ejemplo, en el lo que yo llamo constelación Marán, ¿no? Todos los proyectos que con esa iniciativa que es propia de Trini, ¿no? Y que ocurre también en otras cofradías, pues verdaderamente está acercando el mundo de la pesca a lo que es la población, ¿no? Y también tiene mucha importancia desde el punto de vista también del desarrollo de lo que se conoce del capital social, como los propios pescadores muchas veces ven que esa actividad, que para tantas personas es una actividad desconocida, para ellos verdaderamente termina siendo conocida y valorada también. Entonces, empecé el lunes en la selva, porque la costa es brava en el sentido de que moverse entre las distintas comarcas es difícil, ¿no? Y seguí con el Bajo Empordà, el Baix Empordà, no sé si lo pronuncio bien, y el Alt Empordà, ¿no? Que ahora mismo es donde estoy terminando. Ahí estuve en Roses, estuve en Port de la Selva, antes de ayer estuve en Palamós viendo el Museo de la Pesca y una mejora que han hecho en su actividad de subasta. Y como bien decía anteriormente Trini, llama muchísimo la atención, y ayer lo hablaba también con Félix Llorens, el del Ayuntamiento de Roses, y me decía que lo que más llama la atención a la gente, y si os sirve de referencia no solo aquí en Cataluña, sino también en otros lugares, es acercarse a esa actividad tan desconocida como es la pesca, y sobre todo conocer esa trazabilidad y darle importancia a ese producto, que es un producto al que a mí me gusta, siempre se habla del kilómetro cero, ¿no?
Sí.
pero podríamos hablar quizá de la milla cero, ¿no?, en ese sentido. Y que la gente sepa que es un producto litoral de venta diaria, que conozca los pescados, que conozca las diferentes formas de consumirlo, y sobre todo que culturalmente, yo siempre digo en castellano que el mundo de la pesca tiene una cultura vasta, pero no basta con B, sino con V, ¿no?, en el sentido que es muy extensa. Entonces, los que llevamos años trabajando en la pesca aprendemos todos los días. Yo siempre digo que si se hiciera un pasapalabra con el lenguaje de la mar, daría para programa eterno, ¿no?, porque además van cambiando en cada lugar, los términos que se utilizan son totalmente distintos y son muy curiosos, ¿no? Si os sirve de referencia, yo vengo de Almería, allí se ve por alguna familia de Adra, de una población marinera, allí no se le llaman anchoas, se le llaman anchoves, porque ¿ah? Alguien se ve que trabajó aquí y allí le están utilizando ese nombre. Entonces, la mar siempre son viajes de ida y vuelta, como los cantes flamencos, ¿no?, de ir y de venir, y historias de cabotaje, ¿no?, en cada sitio, como verdaderamente, o te encuentras gente de Almería que está trabajando aquí, o gente que se fue a Andalucía a trabajar, y esas diásporas que se produjeron de un lado a otro por distintas circunstancias, que resultan muy interesantes. Y todo eso, cuando vas viendo todos los proyectos, yo le he llamado constelación de proyectos, y os invito a que veáis la evaluación, lo que se observa es que existe una temática, y uh-huh. esa temática tiene un seguimiento. Trini lo que está haciendo ahora, y hablo de Trini porque son personas los que están detrás de los proyectos, lo que está haciendo el Maral no es otra cuestión que continuar, a pesar de las dificultades que la pandemia ha supuesto, en intentar seguir reflejando para la comunidad educativa, y no solo educativa, porque hay que tener en cuenta, y hablaba ya antes de los niños, ¿no?,
sí,
y de la familia,
sí, sí.
No hay mejor vehículo para entrar en una familia, o mejor prescriptor que un niño.
Pero,
por lo tanto, en ese sentido, sí, sí.
No, pensaba, Manuel, cuando te escuchaba, pensaba, es un mundo maravilloso, es verdad, este camino de ida y vuelta, sí, al cual hacías tu referencia, sí, pero que parece que hemos empezado a caminar tarde, rápido, lo estamos caminando rápido, pero hemos empezado sí. tarde. Y lo que quería sí. preguntarle es si lo estamos caminando bien, es decir, si vamos bien enfocados.
Sí, bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay dificultades porque la parte bonita de todo esto es explicar a la gente cómo es la pesca. La parte difícil de todo esto es cuando un pescador, por ejemplo, cosa que ocurre, tiene dificultades para encontrar a personal que se enrole. Hay un programa que estoy haciendo en otro lugar, ¿no?, que yo le digo te enrollas, ¿no? En vez de te enrollas, le quito la L y le digo te enrolas, porque el problema que hay es que se ha vendido siempre la mar como un lugar fatigoso, como un lugar tal, que hay un problema de relevo generacional, ¿no? Con lo cual hay cofradías que van perdiendo poco a poco lo que es su flota, por distintas circunstancias, y es un problema. Incluso si os dais una vuelta por los muelles de cualquier puerto, veréis que la población que existe, lo cual faltaría más, no lo estoy diciendo como un problema puntual actual, sino que el problema es que falta gente, pues verdaderamente no encuentra gente del lugar porque hemos vendido, y nos incluimos todos, como que la pesca siempre es una cuestión fatigosa y un trabajo que requiere unos conocimientos tremendos, tecnológicos, medioambientales, meteorológicos. Desde el punto de vista también la administración muchas veces está haciendo que sea una traba continua trabajar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de todas las trabas que se están imponiendo, y verdaderamente ellos se sienten muchas veces, y hablo no solo de Cataluña, sino uh-huh. de otros lugares, muchas veces se sienten perseguidos. Lo digo tal cual, y se sienten en ese sentido. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, ver que el pescador cada vez es un pescador, y las pescadoras, que son pocas, pero existen también, sí. que es un pescador cada vez más cualificado formalmente, porque siempre ha estado cualificado informalmente. Cuidado, es muy importante la formación, tanto la formal como la informal. Y sobre todo, que cada vez está más concienciado medioambientalmente, que lo tiene claro, porque cuando tú sacas con tus redes, por ejemplo, cuando tú sacas cualquier tipo de residuo medioambiental, ese residuo que sacas no viene un pescado donde esté ese residuo. Yeah. Con lo cual, son los primeros concienciados medioambientalmente. Hay proyectos que se han hecho aquí por parte de un pescador en Palamós, por ejemplo, Miquel Farrés, ¿no? Con el plugin, ¿no? Y por ejemplo, él decía que le llevó a toda esta cuestión que cuando sacaba la red cada vez venía más residuo, ¿no? Y la verdad que al que le gusta, porque el mar, además de medio de vida, es espacio de vida. Entonces, si se ha empezado tarde, pues yo creo que posiblemente, como todo, se podría haber empezado antes, faltaría más. Lo importante es si los pasos que se están dando de manera adecuada. La institución, como Grupo de Acción Local Pesquero, es una institución muy nueva, es una institución de hace muy pocos años, con lo cual no existían grupos como en otros lugares, por ejemplo, en los que trabajo, y yo creo que sí tienen un propósito de escucha. Quiero decir, hablo, y no, esto no es síndrome de Estocolmo, no es porque sean mis clientes o quien me contrate. Cuando hablas con Trini y con Tony Abad, cuando hablas con Cristina, en el caso, o cuando hablas con Xavi, o cuando hablas con Pera en el Startit, cuando hablas con ellos, yo lo que sí he notado, porque este es un trabajo que aquí estoy puntualmente en visita de campo, que es lo más bonito de esto, pero hay mucho trabajo, lógicamente, de gabinete. Cuando hablo con ellos, yo sí lo que, tanto con ellos como con los equipos técnicos, el anterior y el actual, es que sí existe una capacidad de escucha. Es decir, oye, mira, esto nosotros nunca lo hemos hecho, ¿cómo estás viendo que lo están haciendo en otros lugares? Y eso, la verdad, los que nos dedicamos a esto, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos pagan lo mismo, pero si además te escuchan, lo que cobras te sabe mejor, ¿no? Entonces, te sientes más útil en tu trabajo. Y por otra parte, también hay cuestiones muy interesantes en nuestros sistemas, que es lo que se llama la transferencia de conocimiento, cómo saben también de otros lugares, ¿no? Entonces, así.
Carai, doncs, Trini, deies que sí, moltes coses que ell ens anava explicant, teníem Josep Maria, la Trini, qui anava dient que sí amb el cap, i aquestes activitats, Trini, per exemple, també són una bona manera per acostar, potser no directament a la professió de la pesca, però sí a la gent al port, sí als nens a una canya, sí a conèixer aquests nusos mariners que fan falta, doncs, per poder anar a una embarcació de pesca. També aquestes activitats poden ser la porta d'entrada, doncs, a obrir la porta, com dèiem, a que els infants i adolescents s'acostin al món de la pesca, que bona falta fa per aquest relleu generacional.
Sí, és el que volem, és volem que coneixen el que és el món aquest del sector pesquer, el que arribin a los ports, que nos vinguin a visitar, el que puguin veure les espècies que s'estan pescant, el veure la faena que fa el pescador, o sigui, i a més ja veus que quasi en cada port hi ha un centre d'interpretació, que el nostre objectiu principal és donar a conèixer el que és la vida del pescador, i lo que hem de fer és intentar mostrar que sigui atractiva perquè un jove pugui tenir gana de venir a treballar, i per lo que diu el Manuel, o sea, perquè animar la gent, perquè hi hagi un relleu generacional, que és veritat que no s'estem quedant, o sigui, realment sense gent, perquè puguin després, o sea, per substituir a los que jo ara se me jubilen, bueno, unos cuants, i doncs no tinc gent per venir, o sea, que vulguin portar los vaixells.
Doncs aprofitem aquest estiu, aprofitem aquestes vacances per descobrir el món del mar, el món de la pesca, la gastronomia, la sostenibilitat, el relleu generacional, les espècies que ens són properes, com funciona el nostre mar amb corrents, amb derives, amb vents, és a dir, apassionem-nos per allò que tenim a prop i que forma part de la nostra cultura, que ens ha fet culturalment parlant, i aquí som, doncs venim al Maram, no?, i participem en aquestes activitats que organitzeu en diferents dies. Dir-les totes és impossible, i dir les dates encara més impossible, perquè n'hi ha tantes que no hi cabrien en un programa. Per tant, si et sembla, Trini, al web, no?, allà ho trobaran.
Sí, sí, està, hi ha el mòbil on poden adreçar-se i trucar, i està l'email, que és info@maram.cat, i sempre podem fer consultes i fer les reserves per cadascuna de les activitats.
Doncs ha estat un plaer parlar amb tu, Trini. Ha sido un placer també saludar-lo, Manuel Rodríguez,
igualmente,
auditor.
Igualmente.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias por vuestra atención.
I Trini, fins a la propera. Trini Agúndez, secretària.
Fins a la propera.
Cuida't molt.
T'espero per quan s'acabi l'estiu, que me vinguis a preguntar com ha anat.
No.
Espero ser positiva i dir-te que ha sigut, bueno, algo brutal.
Doncs ja hi pots comptar. Aquí serem preguntant-ho, i estic convençut que aquesta serà la resposta. Cristina, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
A reveure. I si us sembla, seguim parlant de gastronomia, i precisament de gastronomia de l'Empordà. Nats com si de condiments, i és que més enllà del que puguem aprendre al Maram, Cristina, hi ha altres iniciatives que també uneixen cuina, peix i sobretot en aquest cas un element nou, la condimentació dels plats.
Exacte, que a mi ja t'haig de dir que m'han fet venir ganes de sopar peix avui, ja. Mira, precisament estem parlant d'Emporarom, que és una empresa productora de plantes aromàtiques i medicinals d'aquí a l'Empordà, i ha tret al mercat, com bé deies, dos nous condiments per a peix. Ho ha fet en col·laboració amb la Confraria de Pescadors de Palamós i també el Museu de la Pesca. En parlem amb el soci productor d'Emporarom, en Guillem Castanyer. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
I explica'm, a veure com sorgeix la idea aquesta de fer condiments per a peix. Vosaltres, doncs, en el camp de les aromes ja us dediqueu a la producció de plantes aromàtiques, però bé, no us havíeu encara encarrilat cap al món, doncs, més pesquer, més mariner en aquesta cuina. Com ha sorgit aquesta idea?
Mira, nosaltres vam néixer fa uns 3 anys amb el primer producte, que van ser infusions inspirades amb els déus i les deesses gregues, i arran de la pandèmia, que vam estar molts de dies tancats, vam començar a donar voltes a nous productes i vam creure oportú treure una barreja de condiments. I la primera formulació que vam crear va ser les herbes de l'Empordà, la barreja mediterrània. Va tenir molt d'èxit, va funcionar molt bé, i vam decidir, doncs, buscar noves barreges i inspirar-les en diferents plats. Ens va sorgir la possibilitat de treballar amb la Confraria de Pescadors de Palamós i el Museu de la Pesca, i vam dir, hem de crear un condiment per peix.
I no n'han sortit un, sinó que n'han sortit dos, eh? Per a peixos diferents, per a plats mariners diferents, podríem dir.
Exacte, sí. Nosaltres anàvem amb la idea de fer un condiment per peix. Quan vam arribar al Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors, el Museu de la Pesca ens va fer tot un dossier amb tota la informació de les herbes utilitzades amb la pesca i amb el peix durant molts i molts anys, i la confraria ens va oferir el seu espai del peix de Palamós per poder-hi cuinar diferents peixos amb herbes, i és el que vam fer. Vam portar herbes i en Ramon, el cuiner de la confraria, doncs ens va fer diferents peixos amb diferents herbes, i d'aquí van sortir les dues barreges.
Per tant, us vau primer posar les botes i després vau decidir que quedava millor, no?
Exacte. Aquell dia va ser brutal, perquè vam fumbre's un fart de menjar peix fresc acabat de pescar i anar-hi posant herbes, i van sortir aquestes dues barreges, que estem molt, molt contents.
Doncs hi ha una per peix blanc i una per peix blau. Què porta cada una? Són molt diferents una de l'altra?
Exacte. Totes les dues barreges, la base principal és el fonoll, perquè és una herba que hem trobat en molta documentació que combina molt bé amb el peix. La barreja del peix blanc, com que el peix blanc normalment és un peix més suau, doncs ja hem fet una barreja més potent, on podríem trobar-hi l'orenga, la sajolida, herbes que combinen normalment més amb la carn. I en canvi el peix blau, que ja és un peix amb un gust i un caràcter especial i més potent, doncs hi han volgut donar un to més refrescant i cítric, amb pèl de menta i Maria Lluïsa.
I són condiments per posar un cop el plat ja està finalitzat i els posem per sobre? Són condiments que es posen a l'hora de cuinar? Com s'utilitzen? Perquè veig que té una... Jo tinc aquí davant, Josep Maria, els dos pots, i tenen com unes instruccions a sobre, també, que ningú es perdi el per què serveix, no?
Sí, mira, aquí, nosaltres tenim l'etiqueta lateral, que és on explica la barreja i els ingredients, i al fer aquesta col·laboració amb el Museu de la Pesca de Palamós i la confraria, doncs vam decidir posar una etiqueta que expliqués la col·laboració, com havia sorgit una mica la col·laboració. Diferents peixos, tant peixos blaus com peixos blancs, perquè la idea d'aquest condiment és donar a conèixer peixos que no els trobem en el mercat però no els comprem, perquè no els coneixem, i així donar-los un valor a l'hora de cuinar, i una mica com utilitzar aquestes herbes, i posa que tant es pot fer amb un peix a la planxa posat per sobre, fent un rebossat, fent una maceració d'oli amb herba i al final d'haver-lo cuinat passar-li per sobre. Doncs una mica és aquesta la idea.
Quan parlaves de que la base, crec que has dit que era el fonoll, no? Era la base sobre les quals després heu fet l'especificitat de les dues condimentacions, però com s'elabora un condiment tan específic pel peix? És a dir, com s'escullen les herbes? Crec que aquí heu fet una mirada històrica a què hi ha a l'Empordà, evidentment, quilòmetre zero, però també com el cuinaven els pescadors. Com s'elabora, com es comença a crear un condiment específic per un, en aquest cas, per peix, no? I per peix blanc o peix roig.
Sí, mira...
Blau, perdó, no roig.
Sí. Com que el Museu de la Pesca ens va donar molta informació d'herbes utilitzades a la cuina, nosaltres vam anar en el camp, no, perquè ja els teníem collides, al nostre magatzem, i vam agafar totes les herbes aquestes que ens aconsellava o que ens deien el text del museu. I va ser, doncs, qüestió d'anar a fer la prova amb el cuiner, i anàvem barrejant, doncs, diferents herbes amb diferents peixos i a veure què ens agradava. són barreges pensades per peix blau i peix blanc, però si a algú li agrada barrejar-lo la del peix blau amb peix blanc o la del peix blanc a l'inrevés, no hi ha cap problema, o inclús es pot posar amb un tall de carn o amb una tomata o amb el que es vulgui. Hem creat unes barreges que combinen molt bé amb aquest peix, però es pot fer com es vulgui, vull dir, a gustos.
Aquí hi ha un element també que hi ha, suposo que aquí està la gràcia de la vostra experiència, no? I és és a quin percentatge de cada planta hi ha d'anar en cada barreja.
Exacte, aquí és on va haver-hi la gran feina del cuiner i la gran feina nostra d'anar tastant, perquè va ser un bon dia d'anar provant. Vam començar amb una base i vam dir, ostres, aquesta, ara li afegirem més una herba, ara li traurem una mica de l'altra. I anar fent proves, és el que va anar sortint. O sigui, era una mica prova-error.
Parlàvem d'aquest producte quilòmetre zero, precisament, doncs, com dèiem, aquí a l'Escala Empúries hi ha el camp de les aromes. Tot el que hi ha aquí dintre entenc que ha sorgit dels vostres propis camps.
Exacte. Nosaltres aquí a l'Escala tenim un camp, que és el camp de les aromes, que és el camp visitable, és on fem visites sensorials i tallers a través de les plantes aromàtiques, però després tenim diferents camps per Gàlia i el Baix Empordà, mirant de que cada zona doncs, hi plantem les plantes que més s'adaptin a aquell tipus de terra o si hi ha més aigua o menys, sempre en funció de les necessitats de la planta. I poder vam anar a tocar a Palamós, perquè allà a Palamós hi tenim un dels camps més importants on en traiem una gran producció de diferents aromàtiques.
I ara estem a ple estiu, en quin punt esteu ara? Per les persones que no dominin tot el tema del món de les herbes, de les plantes aromàtiques, ara mateix esteu de recol·lecció? Quin punt esteu?
Sí, normalment la recol·lecció de les aromàtiques podríem dir que comença a primers de maig i ja fins a la tardor. És normalment l'època que van vinguent alternades, hi ha moments que hi ha més feina a l'hora de collir, però més o menys es van repartint durant aquest període. I és el que estem ara anar collint per poder fer prou pots per poder arribar a totes les botigues, perquè de moment tenim una producció, vam fer una petita envasada i d'idees poder-la ampliar a mesura que anem collint,
I ampliar també els productes, és a dir, no només peix blanc i peix blau, sinó, per exemple, marisc o fins i tot gamba, gamba roja o gamba blanca, anar especificant o anar especialitzant-vos en diferents productes del mar?
Mira, nosaltres ja dic que tenim la barreja mediterrània, que és una barreja que la podríem combinar amb tot, i ara hem fet les dues de peix, i ens ho plantejàvem la idea de fer barreges més específiques per a altres tipus de peixos. El problema, el que veiem és que unes gambes, poca gent em penso que hi posaria herbes, perquè el potencial gust de la gamba doncs és com amagal, que ja és un hàndicap que vam tenir com vam fer els condiments, perquè dèiem el peix fresc bo no cal posar-li res. I abans, a l'antiguitat, es posava les herbes normalment per amagar algun gust del peix que no acabava de convèncer. Però el que nosaltres hem volgut fer doncs és que el peix fresc és boníssim sol, però que si posem una herba o una barreja d'herbes, li podem canviar una mica aquell gust i no sempre menjar el peix amb el mateix gust.
I per carn.
Per tant, clar, això també és important, això.
Sí, el que passa és que aquí sou molt mariners, no m'atrevia a posar la carn per aquí, però també estem
treballant... Però poquet, va.
Va, poquet. Doncs estem treballant amb uns condiments de carn, amb el gremi de carnissers de la província de Girona, i de moment estem treballant i anar creant el que ja hem fet amb el peix, doncs estem ara treballant per crear aquests condiments de carn.
No, bromes a part, molt o poc, però en tot cas trobo que és important i a més és riquesa gastronòmica, no? És a dir, al cap i a la fi el que fan aquestes espècies és enriquir la cuina, no? Donar-nos més possibilitat de saborir les mateixes carns o els mateixos peixos.
Exacte, de vegades hem de fer un peix a la planxa per salut i ostres, el peix a la planxa de vegades doncs, ens hi falta alguna cosa, o sempre menjar peix a la planxa. Doncs, ostres, poder-hi posar unes herbes i que et doni un altre toc o un rebossat, en aquell rebossat afegir-hi unes miques d'herba i canviar el toc doncs fa que tot sigui més original i, bueno, i això, més diversitat a l'hora de poder cuinar plats.
Doncs de moment els trobareu per l'Empordà, bàsicament, és un i Girona, distribuïu el vostre producte en aquesta àrea, però segur que ben aviat els podem trobar a molts més indrets del nostre país. Guillem, amb ganes de cuinar un peix amb les vostres espècies. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat i molta sort a Emporarom. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Cristina, ja ho saps, ara el que hem de fer és fer un dinar d'equip i anar, allò, no salpebrant, sinó condimentant els nostres peixos amb aquests productes nous.
Jo ara faig tractes, a veure, ja si el pròxim dia que ens trobem podem fer un bon plat aquí amb els condiments d'Emporarom.
Vinga, va, doncs fet. Gràcies, fins després.
Fins després.
A reveure. I del mar, entès com a lloc, indret, on pescar els peixos que ens mengem, al mar, entès com a element de gaudi i també de cultura.
Moment de la cançó marinera de la setmana. Avui tornem uns quants anys enrere. La cançó d'avui sona així. Sabeu què? Que no, aquesta un altre dia. Ens quedem millor amb aquesta altra.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
1979 era l'any que el cantautor José Luis Perales publicava un velero llamado Libertad, tota una icona de la música en castellà dels últims 40 anys. La cançó forma part del disc Tiempo de Otoño, que va ser un supervendes en gran part gràcies a aquesta cançó.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
L'origen del tema és ben senzill. Segons explica el mateix Perales en resposta a un lector del web d'un diari espanyol, la inspiració va venir quan estava veient una pel·lícula en la que un noi agafa un vaixell per no tornar. I en certa manera d'això en parla un velero llamado Libertad, tot i que Perales va afegir el component del retorn perquè és més lògic que la soledat, sobretot perquè les sirenes no existeixen, deia ell mateix.
I se durmió. La noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na.
En una altra entrevista, José Luis Perales explica que a la seva ciutat d'origen, Castejón, a Navarra, tenen un pantà artificial, el pantà de Buendía. Perales diu que allà ell té el seu velero llamado Libertad. I aquesta espècie de refugi és el responsable de les diverses referències al mar, els vaixells i l'aigua en moltes de les seves composicions. Durant anys, però, han circulat versions com que Perales havia fet aquesta cançó en homenatge a un nen que es va ofegar en un pantà. I realment sí que ho va fer, l'homenatge, però amb una altra cançó.
I a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó.
I en l'època de TikTok, un velero llamado Libertad s'ha convertit en un recurs fàcil de moltes composicions. Perales encara és en actiu, tot i que va anunciar una gira de comiat dels escenaris per l'any passat 2020. La pandèmia, evidentment, ho va impedir, així que estarem atents.
Si se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'arribar al punt final del programa, anem a conèixer el preu del peix. Ens anem cap a Tarragona, Andrés.
Doncs sí, comencem aquesta secció per conèixer com està el preu del peix amb connexió amb la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, amb la Clàudia Masdeu. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé. Molt bé, molt bé. Aquí amb feinadets entre peix i peix.
Fa dues setmanes exactes que vam estar allà a la subhasta del peix a Cambrils i ja vam parlar que ara ja podríem veure una miqueta, no?, i fer una valoració de com ha anat la pesca ara que, doncs, que s'ha acabat la veda.
Sí, exacte. A veure, hem estat en parada biològica a la modalitat de l'arrossegament fins a finals de juny. El dia 1 de juliol es van estrenar, van començar aquesta nova temporada. I bueno, sí que és cert que els primers dies doncs són una miqueta de proves i de que es tornin a adaptar al medi, però sí, sí, ja podem fer una valoració de què és el que ens espera.
I què ens espera, Clàudia?
Ens espera menys peix del que esperàvem.
Menys?
La veritat, sí, 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 sí. I sorprenentment, doncs, bueno, estan agafant menys rap que l'any anterior n'hi havia moltíssim. I el lluç els primers dos dies anava molt fluix i sí que és veritat que a poc està augmentant les seves captures, eh? Però bueno, com et deia, són dies que ells també es van acostumant i es van adaptant un altre cop a sortir i a veure què és el que els hi porta aquest any. Però sí que és veritat que ja ens avancen que no era el que ells esperaven en un principi. No sé si te'n recordes que et vaig comentar que enguany hi havia hagut broma, aquesta alga que surt als mesos de febrer-març.
Sí.
I això normalment és un indici de que o hi ha la teoria de que any de broma, any de peix. Però enguany no els està acompanyant gaire. I com ells diuen, encara el savi de la mar encara està per néixer. I bueno, sempre acaben aprenent la lliçó els dies que tornen a pescar.
Clar, o sigui, encara hem d'esperar, no?, perquè es compleixi aquesta dita, però clar, el fet, el comentaves, no?, menys rap, el lluix va una miqueta fluix, també, creus que hi ha algun motiu més? O...
Sí, però després, sorprenentment, hi ha molt pagell, hi ha més canana, llavors, al final, no sabem a què es deu tot això, si al final doncs afecta també la temperatura de l'aigua o les corrents, com s'ha anat movent, no?, perquè... el lluç, haver sigut la seva època de reproducció, doncs els ous es poden haver mogut per les corrents i al final d'aquí unes setmanes els tornem a tenir aquí. És una mica inestable tot això. Però sí que és veritat, el que et comentava, que normalment esperaven tenir més peix del que han tingut els primers dies. Esperem que la propera vegada que parlem us pugui dir que la cosa ha anat a millor.
Tant de bo, tant de bo. I ara també et volia preguntar, perquè estem ara com a les portes d'una onada de calor, això són condicions que poden ajudar o perjudiquen per pescar?
No, al final, del que ells depenen és del temps que hi hagi a la mar. Si tenim bon temps, que faci més fred o menys calor, a ells el que els hi va bé és que hi hagi una mar en calma, poc vent, poc moviment i puguin treballar amb més tranquil·litat i amb més comoditat. I el tema de la calor, en principi, no els afecta cap a més o cap a menys, en comptes de que no sigui ells mateixos, de que els pugui costar més treballar i tot això, i evidentment en aquesta època es gasten moltíssim gel per poder mantenir fins que arriben a port el peix en perfectes condicions. Però això ja estan acostumats, això ja ho tenen per la mà.
Ara també tenim un altre element més al mar, que són les persones, almenys a la costa. Això també pot afectar, sobretot, a l'art menor?
Això, en el que es nota molt a temporada d'estiu, és en els residus que recullen les embarcacions d'arrossegament, sobretot. I en èpoques tant, després de temporals, que baixen les rieres i això, agafen molts residus i canvia en època de... Bueno, en època d'estiu, en què les platges estan més habitades, també acostumen a recollir més residus.
I abans d'acabar, Clàudia, també per repassar una miqueta el que heu pogut pescar avui, parlaves que sí que hi ha menys rap, lluç, i avui, en concret, què s'ha pogut pescar? Algun llumanto?
Avui hem tingut llenguadets molt macos, que han arribat a més de 30 euros al quilo. Hem tingut bastanta canana, també, que la canana és una espècie que de poc valor, però que últimament cada vegada va tenint més coneixement la gent d'aquest producte, i a poc a poc va pujant fins, ja et dic, ara mateix s'està venent a uns 4 euros al quilo. I després, doncs vaja, espècies així de més qualitat, no?, que també es busquen pels caps de setmana, com pot ser la gamba, que ha anat a més de 20 euros al quilo, o els popets, que han començat a uns 20 i han arribat fins als 37. I bueno, i també aquesta setmana hem tingut tonyines, que, sí, que això també és una bona notícia quan arriba la temporada i les embarcacions que tenen llicència doncs hi poden anar.
Quanta tonyina heu pogut capturar?
Aquesta setmana s'han venut unes... Avui no n'hem tingut cap, però al llarg de la setmana s'han venut unes 7 tonyines.
Quantes?
7.
7 tonyines.
Sí, a uns entre 11 i 13 euros al quilo.
Això és un preu raonable?
És un bon preu, perquè al final la tonyina es ven sencera i el cap pesa molt i bueno, de la carn se'n treuen molts menys quilos dels que... nosaltres venem en subhasta.
Va.
I després hem de recordar que els preus que nosaltres comentem i dels que parlem en llotja, al final són uns preus bruts per quilo, els quals doncs, després s'ha d'incloure doncs, les despeses de manipulació, de llotja, de ports, d'impostos que li pertoqui.
Molt bé, fins aquí hem arribat en aquest espai del preu del peix. Moltes gràcies, Clàudia Masdeu, gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, per compartir amb nosaltres, amb el FAR, un dia més aquesta informació. Gràcies per tot, Clàudia.
Un plaer.
Doncs moltíssimes gràcies a la Clàudia, també a l'Andrés Tejedera i també a la resta de companys que durant aquests dies han fet possible l'edició d'aquesta setmana del FAR. Avui és divendres, per tant, el que fem és marxar de cap de setmana. Tornarem el proper dilluns. Encetarem una darrera setmana d'aquesta tercera temporada del FAR en què esperem doncs, poder-vos divertir, entretenir. Fins que arribi aquest moment, divertiu-vos, passeu-vos-ho bé, gaudiu de l'estiu. Compte que aquest cap de setmana arriben temperatures altes, per tant, a les hores centrals del dia. No feu activitats a l'aire lliure i a partir d'aquí passeu un molt bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit. Us emplacem a seguir, com sempre, l'actualitat i la vida del vostre municipi des de la vostra ràdio local. Fins dilluns, a reveure.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la confraria de pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Horribles pixen gossets mudats i penseixen les floretes dels jardins. Hivernat, seu futur l'os bipolar. Dolçament avalua el diagnòstic dels doctors. És feliç, suculent sota l'aurora boreal.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.